Amb aquesta trempera ens n'anem cap a França, cap a Cannes, on està tenint lloc el Festival de Cinema i és la capital del cinema mundial. Aquests dies tothom hi és i passen moltes coses. De Cannes i de les estrenes d'aquest cap de setmana en parlem amb el Freddy Contreras. Bon dia, Freddy.
Bon dia. No he pogut ser corresponsal aquest any a Cannes, no em anava bé per feines
oh,
i per dates, però...
Hauria estat bé, tenir-te allà
Ostres,
i connectar en directe.
A veure si de cara l'any que ve ho podem arreglar.
Clar, t'agradaria fer catifa vermella a Cannes, no?
Jo sí, sí. A veure què passava, no? A veure què s'hi cou allà. Com bé deies, no? És poder el primer aparador de festivals, és el primer on s'hi presenten les pel·lícules més importants d'aquest any. I segurament d'alguna d'aquí sortirà en campanya ja dels Oscars. Eh? Estem parlant a 8-9 mesos vista, però això ja comença.
Sí, sí, un festival de Cannes que no està exempt de polèmica i són els grans de Hollywood i és tothom que compta el món del cinema. Com estan fins ara?
A veure, això d'aparador funciona per als dos cantons, no? S'estrenen les pel·lícules, que això és el que ens agrada, però també a vegades surten polèmiques, no? Hi ha el moviment Me Too, recordem que és el que va sorgir a partir dels casos de Harvey Weinstein, doncs està denunciant a un productor francès, ara mateix no recordo el nom, però de que també...
Alain no sé què, i a França més té molta empenta el Me Too francès, que no ho diré perquè no he estudiat francès i no vull fer-lo molt bé, però té molta força.
Els francesos sempre s'han sapigut reivindicar fort, no? Ja des de la Revolució Francesa ja estaven forts i així segueixen, no? Clar, també aquest productor havia treballat amb Gerard Depardieu, sí, no? L'actor,
sí, sí.
Aquest senyor del nas gros...
El Cyrano, que acumula
exacte.
No sé quantes denúncies ja.
Clar, i llavors pues, ells es devien fer aquests actes entre ells dos, no? Pobre, la gent que hi va treballar. Però bueno, aquí al final el que volem és ressaltar les pel·lícules i el món del cinema. I clar, aquí... Què passa aquest any? Hi han dos directors octogenaris, no? Perquè em sembla que un en farà 80 aquest any i l'altre en té més de 85, que han estrenat pel·lícula. Un és George Miller, que és l'artífex de la saga Mad Max, i ha tret la seva nova pel·lícula de Mad Max, Furiosa, que és un spin-off de l'anterior pel·lícula que va treure, no? I després tenim a Francis Ford Coppola, el gran director del Padrino, de La Conversació, de Dràcula, que també ha vingut en polèmiques, però ens presenta Megalòpolis, que és es veu que és la seva última pel·lícula més esbojarrada, on ell, que li agradava, és aficionat del món del vi, i tenia vinyes i tenia cellers, s'ho ha venut tot per pagar-se aquesta pel·lícula, se l'ha pagat
120
ell.
120 milions li ha costat.
Res, coses que puguem tenir a la butxaca, no? Diners, jo quan faig el Carnaval d'aquí a Vilafranca, que estic content si em costa 50 euros, doncs ell... ell se n'ha gastat 120 milions.
S'ha venut les vinyes i ha invertit en el projecte de la seva vida, perquè fa molts anys que va darrere d'aquest film.
Exacte, feia 40 anys que estava treballant amb el guió. El guió es veu que s'ha escrit com 300 vegades i al final l'ha pogut tirar endavant, com dèiem, amb el seu capritx i amb la seva voluntat, no? De que amb 85 anys doncs ha tirat endavant aquesta pel·lícula. Ja s'ha estrenat, es va estrenar ahir al vespre i les notícies que hem rebut han sigut, bueno, disperses. Des de que hi ha gent que diu que aquest home se li ha anat al cap, hi ha gent que diu que és de les pel·lícules més punteres, més innovadores, amb idees, no? No sé què en sortirà d'aquí.
No ho sé, jo sobretot he trobat més crítiques dolentes que no bones, eh? Des de disbarat colossal a film excessiu, boig i inclassificable, però com tu dius, polaritzarà crítica i públic.
I públic. Al final també hem de tenir en compte que els festivals, la gent que té el gust d'anar-hi, també va revolucionada, per dir-ho d'una manera, no? A vegades trobem que tenim pel·lícules que els festivals estan... elogiada 100% i després ens trobem una pel·lícula doncs, més justeta i al contrari, no? Pel·lícules molt que surten d'allà molt negatives i després troben el seu nínxol de públic i les seves crítiques positives. Al final no? Això ho explicava un crític que segueixo, quan tu estàs allà, doncs les emocions estan a flor de pell. I has d'esperar una mica la pel·lícula de reposar.
Deixar reposar, no?
I des de llavors podem treure les millors conclusions. No? No, si més no, a mi també em passa, no? Quan surto del cine, a vegades dic, hòstia, quina pel·lícula que he vist, que acabo de veure. I al final després hi penso o al cap d'un mes ja ni la recordo, no? Llavors, doncs, al final, emocions, quan es pensa amb el cor, no? Doncs és... doncs és més, tot més impulsiu, més sentimental, i després s'ha de deixar reposar i que el cervell també pensi una mica.
A Furiosa em sembla que li anirà molt millor.
Furiosa... tothom tenia moltes expectatives, sembla ser que les ha complert, i llavors, al final, l'univers Mad Max és un univers que també té el seu públic, és un univers molt boig, molt, molt violent, però aquí també ens trobem que sempre havia sigut una saga molt d'homes, homes forts que es barallen per gasolina i per altres dones, i aquí no, des de l'anterior pel·lícula ja teníem un personatge molt fort, que era aquesta, no?, la Furiosa, interpretat per Charlize Theron, que té una mica de... té el mèrit, no?, de que haguem pogut tenir una pel·lícula que explicava la història del personatge de la Furiosa, no?, que ara el tenim interpretat per Anya Taylor-Joy, i crec que...
Gambito de Dama, no?
Gambito de Dama, correcte. Què més ha fet? Ha fet alguna cosa amb l'Edgar Wright, El Menú, que també és una pel·lícula on està... és una de les noies, una de les actrius del moment, no? I aquí segueix, imparable, i crec que això serà un èxit de taquilla.
I per tancar aquests comentaris al voltant del que està passant a Canes, volem recuperar un moment d'or quan Meryl Streep rebia la Palma d'Or d'Honor d'aquest prestigiós festival, entre ovacions i llàgrimes i l'admiració absoluta de Juliette Binoche.
The way we look,
tu has changé notre façon de voir les femmes.
In the cinema.
Dans le monde du cinéma.
You changed the way we look at women in the cinema world.
Tu
and also helping us
nous a donné une nouvelle image de nous-mêmes.
Mais
tu ne te prends pas au sérieux. Je vois une telle joie en toi. Tu es toujours prête à t'amuser, à chanter, à danser, à subir des transformations fantastiques pour transmettre différents états d'âme. Tu as fait des comédies musicales, des comédies...
Juliette Binoche, rendida als peus de Meryl Streep, dient has canviat la manera de veure les dones al món del cinema, ens has ajudat a tenir una nova visió de nosaltres mateixes, i Meryl Streep, generosa, encantadora.
És que qui no està als peus de Meryl Streep? Poques coses a dir d'aquesta actriuassa, no?, que també porta 21 nominacions als Oscars, és un detall que vull deixar anar, i ens ha emocionat, ha cantat, ha ballat, ha fet papers de drama, és que ho ha fet tot, ho ha fet tot.
I ha envellit amb dignitat.
Sí,
que això,
venint, és veritat.
Venint, treballant i vivint a Hollywood, té molt de mèrit.
És difícil. Crec que és, bueno, Juliette Binoche ja ho diu, és un exemple a seguir per tothom. Per les dones, evidentment, no? Perquè és una mena de referent, podem dir, però també el públic masculí també. Hem d'estar agraïts de tot el que ens ha donat i de que espero que segueixi fent. Ara està fent una sèrie amb Solo Asesinatos en el Edificio i està molt divertida, un paper molt divertit, i que no, això encara la reivindica més, que encara pugui seguir fent papers de tota mena.
De Canes en seguirem parlant, perquè tot just ha arrencat, però anem a mirar la cartellera, quines propostes tenim per gaudir del cine aquest cap de setmana. Amb què ens estrenem?
Amb Amigos Imaginarios.
¿Y si te dijera que los amigos imaginarios sí existen?
¡Hola!
¿Quién eres?
Un amigo. ¿Lo pillas? ¡Ami, de amigo! ¡Soy Blue!
Pero si eres morado.
Buena idea.
Nuestros niños nos han olvidado.
¿Hay más como vosotros?
¡Di que no!
¡Sí!
Cuando sus niños se hacen mayores, tienen que buscarse unos nuevos.
¡Puedo encontrar a quien sea! ¡Tú eres raro!
¡Puedo!
Pues quiero conocerlos. Hola.
A veces, cuando me pongo nerviosa, hago...
No le mires a los ojos.
¿A cuál?
Da igual, está fatal.
¡No!
¡Dios!
¿Cómo puedo ayudarlos?
Podrías salvarnos a todos. Eres la elegida.
És la pel·li familiar del cap de setmana.
Sí, correcte. Aquí tenim a John Krasinski. Aquest és l'actor de The Office, per si no el teniu gaire ubicat, i marit de l'Emily Blunt. I què ens proposa? Aquest noi té una carrera de director molt interessant, no? Perquè ha fet dues pel·lícules de terror que són... A mi ja sabeu que no m'agrada el terror, no? Però que diu que són A Quiet Place, Un lugar tranquil, que són innovadores i va reinventar una mica el cinema de terror, no? Llavors aquí doncs, ha intentat ficar-se en el públic familiar. I què explica aquesta pel·lícula? Doncs és una nena que quan arriba a la seva pubertat, direm, no? Comença a créixer, té la capacitat de veure els amics imaginaris de les altres persones. Llavors, què se'ns planteja? Un escenari on tenim aquesta nena amb Ryan Reynolds, ell sí que surt físicament, en carn i os, i després surten un seguit de criatures...
Fantàstiques.
Sí, fantàstiques, que ha sortit de l'imaginari d'algú. I clar, si aquesta pel·lícula es diu Amigos Imaginarios, paradoxalment, qui té amigos, de veritat, és John Krasinski, el director, perquè ha aconseguit que molts d'aquests éssers imaginaris tinguin veus d'actors i actrius doncs, molt potents, no? La mateixa Emily Blunt, Steve Carell, amb qui va compartir plató a The Office, George Clooney, Bradley Cooper, doncs tot aquest seguit de veus faran d'aquests personatges imaginaris. Doncs, i això, no? Ens trobem amb una pel·lícula que crec que serà tendra, que intentarà tocar el cor de les persones, no? Aquest sentiment de créixer i deixar la infantesa enrere. I bé, tot i que ja podem tenir les primeres crítiques i han sigut una mica disperses, crec que sí que ens podrem trobar amb alguna cosa decent, si més no, que ens faci pensar una miqueta.
Diu avui mateix al diari Ara, pel·lícula confusa, amb Ryan Reynolds en pilot automàtic. I a Variety, per exemple, deien que és molt destacable la protagonista, la nena, la Kaylee Fleming, i que té bon fons la pel·lícula, però que no acaba d'aconseguir recrear la màgia de les pel·lícules de Pixar.
Clar, ho anava a dir, no? El que volem és arribar a aquest públic o a aquesta mena de màgia, sentiments que ens aboca Pixar, i això, és que clar, només ho fa Pixar.
No és fàcil.
No és fàcil, i a més, l'animació també parla amb uns altres codis de cinema, i quan ho traslladem a imatge real, amb aquests, a vegades, no? Amb aquestes pel·lícules que tenim aquests efectes especials una mica... que últimament som dubtosos o de dubtosa qualitat, clar, poder t'acaba situant fora de la pel·lícula, no? Però al final també hi ha pel·lícules que barregen imatge real i imaginària d'aquesta, com la pel·lícula de bàsquet, que no recordo el nom, no? Space Jam, això,
sí.
O Quien engañó a Roger Rabbit, i són pel·lícules que al final han quedat a la memòria de la gent. A veure com li va aquesta.
Aviam. Tenim una proposta anys llum, a les antípodes.
Disco Ibiza i Locomia.
Yo siempre he sabido que iba a triunfar.
¿Preparados, dragones? Por favor, necesito ritmo.
Soy Charlie Fong, el líder de todo esto.
Manejamos unas normas muy estrictas. No se fuma, no se bebe y chicas tampoco.
Yo me voy a encargar personalmente de que siga así.
Poco a poco fuimos formando un pequeño ejército de dragones.
José Luis Gil, productor musical.
Yo quería algo nuevo. La primera banda dance española.
Esto es dance,
no es una ranchera.
Disculpizza locomía. Lo...
Mía.
Sácalo fuera.
Dile que se lo dedique a alguien, a su novia.
Pero si son maricones.
Yo convertí una anécdota ibicenca en un grupo de éxito internacional.
Nosotros ya éramos locomía mucho antes de que este llegara.
Tú ya no eres el que manda, Xavi.
Cuando el grupo tenía más éxito, se quedaron sin nada.
Locomía no es solo un grupo, es una familia.
¿Confiéis en mí?
Tornem als anys 80, 90 i sona Locomia de banda sonora.
Clar, jo haig de confessar que no sóc nostàlgic d'aquest grup perquè no em toca, no? Entenc. La cançó sí que m'ha sonat moltes vegades, si més no, jo crec que a casa algun cop havia sonat.
Segur.
I aquesta pel·lícula ens explica, no?, com va sorgir aquest grup, aquest l'auge, no? I no sé fins on acaba, fins on què ens trobarem. Però bueno, segur que ja ho sentíem al tràiler, no? Aquest bon rotllo, aquesta història, que entenc que el grup també devia portar en el seu moment, no? Aquesta novetat, aquesta manera de fer diferent. I és això, no? Explica com Xavier Font, interpretat per Jaime Lorente, que qui el tinguin desubicat és el Denver de...
Casa de Papel.
La Casa de Papel.
Sí, el Denver.
A mi com a actor no m'agrada gaire, però no sé com es defensarà aquí.
És guapot, eh? Té
és guapot, clar.
Una de fans.
Sí?
Femenines. Sí, sí.
No ho sé, però això perquè et toca de prop o com
sí,
ho saps?
Sí, exacte. Sí, no?
I dirigeix Quique Maillo. És un director que una carrera desigual, però sí que va començar una pel·lícula que es diu Eva, de ciència-ficció.
Rareta,
però amb un dels papers de Lluís Omar més complexos i més diferents que ha fet a la seva trajectòria. I després, doncs, això, no? S'ha dedicat a fer pel·lícules també amb actors estrangers, no? Que no eren d'aquí. I ara ens porta aquesta disco Ibiza i Locomia, que diu que se n'han sortit força bé i crec que s'ha pogut traslladar, doncs, aquest bon rotllo o aquesta... o ha sabut contextualitzar, no?, aquesta història en el present i que li ha sortit prou bé.
Poca broma, va ser un grup que, sense tenir grans o zero dots per al cant, ho va empatar fins al punt que van actuar a la festa dels 41 anys de Freddie Mercury, que es va celebrar a Eivissa.
I per què
van
creus...
estar tots els saraus de l'època.
Per què creus que va ser, però, això?
Home, estaven en la cresta de la ola, en el seu moment. És més a posteriori que s'ha qüestionat més el fenomen prefabricat i com es va gestar, però en el seu moment eren una cosa molt diferent, surrealista, era una estracanada i anava molt amb l'època, amb aquells 80 bojos.
Clar, i devia fer ballar a tothom i això al final és el que importa, no?
Diuen que és un biòpic gamberro, pel·li lluminosa, reivindicativa i amb un toc d'humor que Maillo mostra el costat fosc i sòrdid, també. No només és tot ensucrat, com altres biòpics musicals que hem tingut darrerament, i, per tant, hi surten la lluita pel poder dins el grup, les drogues, molt de l'època, també, les traïcions i tota aquesta part més lletja.
Tot i així, crec que serà una pel·lícula que, si vas al cine a veure, l'acabes amb un somriure tonto.
Sí, de bon rotllo, no?
Sí, d'arribar a casa i posar-te Locomia, no?
Sí, poder tornar a repescar aquests temes. Es diu Disco, Ibiza i Locomia. I tenim una altra pel·li.
Caída libre.
Estas paredes han visto nacer a auténticas campeonas. Quiero agradecer el esfuerzo titánico de una de las entrenadoras más icónicas de nuestro país. No brillaría igual el metal de las medallas sin ella. Gracias, Marisol, por todo.
Un discurso de agradecimiento y tres palmadas en la espalda. Nosotras no hacemos deporte.
¿Ah, no?
A mí me gusta competir porque me gusta ganar.
Cada día está mejor.
Estamos a las puertas de un mundial. Ganar es lo único que importa. Si ganas, te quedas. Si pierdes, te vas.
Estoy harta de que te vayas.
Pero no me canso de que regreses.
Ahora no.
¿Tienes algo que contarme? Octavio, que si tienes algo que contarme. Yo sé que hay algo dentro de ti. Lo sé. Puedes sacarlo tú con delicadeza o puedes sacarlo yo a martillazos. Pero tienes que sacarlo.
Orden, rigor, disciplina dentro y fuera del tapiz.
No aguantas la presión y tienes miedo.
Aquesta veu inconfusible amb aquesta força de Belén Rueda, que és aquesta entrenadora de gimnàstica rítmica d'elit, tan dura.
Sí, no? Abans parlàvem d'una actriu assa, no? Doncs ara ens ho portem al territori espanyol. Crec que aquí també estem davant d'una de les grans actrius, també de la història del cinema espanyol, no? És curiós perquè aquest tràiler, no? Si el sentíem, la música, aquesta entonació de Belén Rueda, no? Aquesta força, a mi em donava sensació de thriller, de que aquí hi havia...
Oi que sí? Sense imatges?
Sí,
és
de,
més dur.
De crims, d'un ambient molt sòrdid. I sí que ens anirem a un ambient complicat, no? Expliquem, Belén Rueda fa d'entrenadora de gimnàstica rítmica i això ho combina amb la seva vida personal. La seva vida personal no li va gaire bé, el seu marit l'enganya, ha de tenir un fill amb una altra noia. Tot això es veu al tràiler, res d'espoilers. I clar, doncs, sembla, no?, que aquesta actitud també doncs es trasllada cap a la seva vessant entrenadora, fins que apreta molt a una noia perquè vol que aquesta noia sigui la millor al campionat mundial. Clar, no conec gaire això del món de la rítmica, però sí que he sabut de casos, d'històries reals, que és un món molt competitiu, on hi ha una exigència enorme, i que sí que hi ha hagut casos d'entrenadores molt exigents, molt autoritàries, i que feien, bueno, que a les normalment noies, no?, que competien en gimnàstica rítmica, doncs acabar desquiciades i acabar molt malament, no?, per arribar a estar a un lloc, per arribar a ser les millors, hi havia molt de sacrifici.
Dirigit per la barcelonina Laura Jou i amb música...
Clara Peya.
De Clara Peya. Ara estava pensant quina de les dues germanes, la Clara. Sí, que el Marc ha dit que ens buscaria per acabar la Clara Peya. No he trobat la banda sonora, però sí per inspirar-nos una mica. I dels productors de La Sociedad de la Nieve i Lo Imposible.
Exacte, sí, tenim el Bayona aquí darrere. Una pel·li també molt de dones, ja hem vist, no?, protagonitzada, dirigida i a la música. Crec que serà una pel·lícula també de mirar i d'analitzar i de... més dura, no?, que Disco Ibiza i Locomia. Aquesta sí que ens farà pensar més, no?, fins on hi ha els límits de voler ser el millor en alguna cosa, però segurament molt interessant, també.
I vols fer un últim apunt de...
De Rivales.
¿Tú crees que el tenis consiste en expresarse, en hacer lo que sabes? No sabes lo que es el tenis.
¿Y qué es?
Tashi Duncan está a otro nivel. Hoy has estado increíble.
¡Vamos!
¿Va a tener una línea de ropa?
Per veure Rivales hem d'anar a la sala Zazí, a càrrec de Cineclub Vilafranca.
Exacte. Sabeu que m'agrada parlar de les pel·lícules que hi ha aquí a Vilafranca. És un tros de pel·lícula. Aquesta sí que l'he pogut veure. Es va estrenar fa un parell de setmanes. A mi em va agradar molt. Explica la relació triangle amorós entre una tenista i dos altres tenistes. Els plànols. Aquí el director italià, no m'atreveixo a dir el nom, però és...
Va, ho provo jo. Luca Guadagnini, Guadagnino, una cosa així.
És més valenta que jo. Director de Call Me By Your Name. Doncs aquí ens presenta també una pel·lícula molt sensual, que no sexual, és molt diferent l'adjectiu, i és molt interessant de veure i us ho passareu molt bé. 2 hores d'entreteniment pur.
Doncs moltes gràcies per la recomanació, Freddy. Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Se celebra una reunió amb l'Agència Catalana de l'Aigua per solucionar l'estancament d'aigua al torrent d'en Pedro de Cunit. En resposta a la preocupació manifestada per part de l'Ajuntament de Cunit, a l'ACA, pel que fa a la problemàtica d'acumulació d'aigua al torrent d'en Pedro, s'ha mantingut una reunió entre les dues administracions i també amb l'Ajuntament de Cubelles. Durant la reunió s'ha abordat principalment la situació que es pateix quan hi ha temporals de mar i l'aigua es queda estancada en la part més baixa del torrent, com va ser el cas de les darreres pluges Vallès a principi del mes d'abril. En Torrent d'en Pedro és un dels punts més crítics en aquest sentit del municipi de Cunit, però és compartit amb el municipi veí de Cubelles i, per tant, afecta les poblacions de totes dues localitats. D'aquesta reunió s'ha extret una visita tècnica amb caràcter urgent per part de tècnics de l'ACA amb els serveis tècnics dels dos ajuntaments per trobar el més aviat possible una solució definitiva. Per Cunit, segons expressa l'alcaldessa Dolors Carreras, trobar una solució al torrent d'en Pedro continua sent una prioritat. Necessitem fer un pas endavant amb les mesures que siguin necessàries. El Servei Municipal d'Esports de Sant Sadurní organitza diumenge la 7a edició de la CACO de la Dona a Sant Sadurní d'Anoia, amb motiu del Dia Mundial per la Salut de la Dona. L'activitat, amb un recorregut mixte, és d'aproximadament de 5,4 quilòmetres. Està adreçada a les dones de totes les edats i és totalment gratuïta. La inscripció inclou gratuïtament una samarreta commemorativa de l'activitat, que es podrà recollir des d'una hora abans de l'inici de la CACO, per tal que totes les participants puguin lluir-la durant la prova, que arrencarà a 9:45 del matí des de davant de les oficines de la zona esportiva. Prèviament, hi haurà estiraments a càrrec del gimnàs Equip 4 i l'acompanyament musical dels Tabalots. La Diada de Fires preveu castells de 9 dels Verds, de 7 i mig dels Xicots i de 6 de la Colla Jove. La plaça de la Vila de Vilafranca viurà aquest diumenge a partir de 12:45 del migdia la primera diada important a casa, la Diada de Fires de maig, que compta amb les colles locals. Així, enguany, per primer cop, després de 3 edicions, hi actuarà la Colla Jove de Vilafranca, a banda dels castellers de Vilafranca i els Xicots. La diada es preveu fer a l'antiga i totes les colles acabaran de tancar el programa previst en els assajos d'aquesta nit. Caminada del Martinet, aquest diumenge. El butlletí local de Sant Martí Sarroca, dins del cicle Tot passejant pel municipi, proposa la seva caminada mensual del mes de maig aquest diumenge, dia 19, a les Fonts i Turons de Pontons. La sortida serà en cotxe des del Parc de la Pau a 9:45 del matí i l'inici de la caminada tindrà lloc a l'aparcament municipal de Pontons a les 9. Es recomana portar esmorzar, beguda i bon calçat.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Diumenge, l'Associació Festa de la Filoxera de Sant Sadurní celebra el dinar del brot, una de les cites clàssiques prèvies a la festa que se celebra a inicis de setembre. Avui volem parlar d'aquesta propera cita filoxeraire, però també de la festa, la preparació, l'entitat. Per fer-ho, tornem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Doncs com bé dius, l'Associació Festa de la Filoxera escalfa ja motors per celebrar aquest diumenge un dels seus imperdibles, el dinar del brot, que serveix històricament per escalfar motors de cara a la festa de setembre. En parlem tot seguit amb el Pitu Rojano i la Júlia Bernet. Molt bon dia a tots dos. Què tal? Com estem?
Bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Tot a punt ja, per diumenge?
Com ho tenim, això? Tot a punt.
Justament ahir Era l'últim dia per comprar els tiquets per diumenge. Què ens podeu dir? Com ha anat aquesta venda de tiquets enguany?
Bé, hem mantingut més o menys els números de cada any. Sempre acabem reservant uns tiquets. Al final, el límit de la data de comprar els tiquets va una mica lligada en quant a la nostra preparació per encarregar pues, els postres, el cava i tal. Així que sempre comprem una mica de més per totes aquestes persones que acaben demanant-nos el favor de venir a última hora, així que farem com cada any, però bueno, han anat més o menys com cada any.
Per tant, si algú va tard, encara
sí. Es pot apuntar. Ui, és una cosa amb la que hi comptem cada any i que cada any passa, així que seguirem fent-ho.
No sé si respectarà o no respectarà la pluja en aquesta setmana plujosa i estranya que estem vivint. No sé si teniu alternatives, si heu treballat amb alternatives o com està aquest tema.
No, nosaltres hem fet un plantejament de tot el groc, diguéssim un all-in a Can Mas, així que de moment bueno, hem anat seguint la previsió, sembla que no, en principi ens respectarà i no. L'any passat vam passar una estona per aigua també, vull dir que si ha de ploure una estona i et refresquem una mica, pues, també serà benvingut.
Aquí sempre és benvinguda la pluja, tenint en compte que som territori d'agricultura, de vinya. La pluja sempre és benvinguda. Can Mas, és, ara ho dèieu, el lloc que històricament feu servir per fer aquest dinar del Brot. I expliqueu-nos una mica com anirà aquesta cita.
Bueno, en principi, aquest any no seguim el format que seguíem que hem seguit durant aquests anys. El cartell i la samarreta la presentarem en un altre moment. Així doncs, només farem el dinar, després es farà un quinto musical i, bueno, esperem que tots gaudeixin al màxim i que passin una bona estona amb nosaltres.
Haurem d'esperar una mica més per aquesta samarreta i aquest cartell, que ja no podem estirar. De fet, estem a mitjans del mes de maig, ja no podem estirar gaire més, perquè setembre, quan tanquem una miqueta els ulls, ja el tindrem aquí.
Sí, però nosaltres és un any atípic, perquè cada any veníem aquí, et presentàvem el cartell al programa, el comentàvem, i aquest any ens haurem d'esperar fins al 15 de juny per veure la llum del programa, que aprofitarem la inauguració de la caseta de la Filoxera per presentar pues, el cartell al programa i també pues, fer una venda exclusiva de les samarretes pels socis que vinguin aquell dia a disfrutar amb nosaltres de la inauguració de la caseta.
Després parlarem d'aquesta inauguració perquè també és una fita important per vosaltres, però si us sembla que acabem de concretar aquest dinar del Brot. Júlia, ens parlaves d'aquest quinto, d'aquesta activitat que tindreu després de dinar.
L'activitat es farà després de dinar, un cop ja que hem fet els postres i la gent ja estigui en marxa. I sí, bueno, aquest quinto, doncs, com a premis, guanyaran lots. Lots de la Filoxera, alguna samarreta, potser donarem. No sé, encara els hem d'acabar de concretar, però són lots xunos.
Al final sempre acabem regalant més coses de les que teníem previstes, perquè nosaltres també ens ho passem superbé, així que els premis acostumen a ser més generosos del que estan previstos sempre.
Comentàvem abans, no, que aquest dinar del Brot és una mica la xispa, que la guspira que dona l'inici, no, a tots els actes de la vostra celebració de la Festa de la Filoxera.
Sí, sí, és correcte. És el primer acte oficial, diguéssim, de l'any filoxeraire. És un acte que és relativament senzill, però que per nosaltres és com molt important, perquè és com el punt de sortida i en el que ens fa molta il·lusió, perquè és un acte, diguéssim, en el que no estem tan nerviosos com podem estar-ho a fires, i en el que estem tots plegats, veiem a totes les persones que fa molt de temps que no veiem i disfrutem molt, perquè és un acte al final per això, per veure'ns i per disfrutar de tots plegats.
Ara ho deies, no? Importància, no? De retrobar-se amb tota la gent que hi ha darrere de la Festa de la Filoxera i una mica ja amb aquestes ganes, amb molt de groc i amb tota la tradició que acompanya aquesta associació, recordem, la que té més gent del municipi, per tant, important també. Pitu, aquesta setmana us heu reunit amb l'Ajuntament de cara a ultimar detalls per la Festa del Setembre.
Sí, sí, veig que aquí no s'escapa, no s'escapa res, eh? Sí, vam tenir una reunió amb l'Ajuntament, amb la policia i una mica amb totes les parts implicades de la festa, perquè l'any passat vam viure algunes situacions una mica complicades o delicades en quant a la logística dins de la plaça del dia 8 a la nit, i vam creure que havíem de fer-hi alguna cosa. Així que modificarem una mica les ubicacions dels elements a la plaça de l'Església, i creiem que guanyarem amb seguretat, guanyarem amb que tota la gent que ve a la plaça podrà disfrutar molt més i serà tot molt més segur.
Al final estem parlant de, sobretot, l'acte del dia 8 a la plaça de l'Església, un acte molt multitudinari, i que al final la preparació, la intendència, tot és important, perquè sí que és veritat que any rere any ha anat creixent. Aquest any, si no vaig errar, el dia 8 de setembre és un diumenge.
Exacte, sí. Per tant... Nosaltres, o sigui, el dia de reunió, sobretot vam tractar el dia del diumenge 8 de setembre a la nit, però bueno, per nosaltres el 8 en general serà un dia diferent, perquè ja ens prenem la festa de la fil·loxera infantil. Fins ara logísticament era com una cosa més senzilla, però ha crescut tant que ja ens ho hem de prendre com si fos la festa de la fil·loxera adulta, així que tot el muntatge de l'equip, del so, les proves de so prèvies, tot serà, no sé si molt més professional, perquè crec que ja era professional, però tot és molt més gran i ens ho prenem molt més en sèrio, tot plegat.
Ara bé comentaves que la festa de la fil·loxera infantil també en els últims anys ha crescut moltíssim, cada vegada té més públic, i sobretot aquell esclat final a la plaça de l'Ajuntament és magnífic.
És molt especial. Vull dir, potser es valora poc, diguéssim, perquè tothom quan recorda la festa de la fil·loxera o la part del triomf final, sempre recordes el triomf final a la plaça de l'Església, però el triomf final al matí amb tots els nens, amb el confeti, amb tots els avis, les àvies que acompanyen els seus nets, no sé, la cara i il·lusió de tothom. I sobretot, aquest any també tenim una gran novetat per la festa de la fil·loxera infantil, que és la incorporació dels CEPs juvenils, que l'any passat ja comptàvem amb les fil·loxeretes juvenils. Vull dir que tot això està creixent cada cop més i sembla que no té final.
Mm-hmm. Jo recordo l'any passat, no, que parlàvem de la importància de tenir, de que existeixi aquest relleu i aquest impàs que va des dels infantils als adults, no, que hi hagi aquest juvenil pel mig entre fil·loxeretes, ja aquest any amb els CEPs, una mica per donar aquesta continuïtat i no perdre gent pel mig.
Sí, jo sóc més gran, potser no ho he viscut tant, però la Júlia ho ha viscut recentment també, vull dir que és més jove, segur que ella...
Sí, no? I la festa també és una festa de tots, i per tant hem de deixar participar tothom, des de l'edat que comencen fins que vulguin jubilar-se de la festa, diguem.
Mm-hmm. Ara, jo no dic números, vosaltres que teniu més números, quanta gent forma part de la festa infantil i quanta forma part de la festa adulta?
Clar, fins ara hi havia bastanta paritat, fins que va aparèixer la fil·loxera juvenil. Els números eren uns 250 participants, tant la festa infantil com l'adulta. Vull dir, sempre superàvem els 500 participants totals, en quant a matí i nit, diguéssim, adults i infantils. Ara segurament la infantil estarà al voltant dels 300 i la fil·loxera adulta pues, seguirà els 250.
Amb força, venen... Sí. Les noves generacions venen per darrere amb moltíssima força. No ho hem dit, 43a edició de la festa de la fil·loxera, 7 i 8 de setembre. Apuntem a la gent dels de Sant Sadurní, sobretot, ja ho tenim apuntat això, però sobretot per la gent que ens estigui escoltant, que siguin de fora, doncs que s'ho subratllin bé. A més, és dissabte i diumenge, per tant, aquest any no tenim problema.
Ningú pot tenir cap excusa per venir a disfrutar de la fil·loxera Sant Sadurní aquest any.
Reprenem el tema del 15 de juny, aquesta inauguració de la caseta de la fil·loxera. La vostra nova seu social, expliqueu-nos una mica com neix aquest projecte, on la trobarem i què hi trobarem.
Exacte, vull dir, aquest projecte ve de que la festa de la fil·loxera pues, tenia un local cedit per l'Ajuntament fa uns anys, que compartíem amb els Diables i amb altres associacions de Sant Sadurní, però degut a que la festa ha crescut moltíssim i els elements s'han anat ampliant i també la roba i tot, pues era inviable per nosaltres continuar pues, en aquell espai que per nosaltres era molt reduït. Així que l'Ajuntament, pues, degut a una mica a la mancança de locals propis potser o a un local que s'ajustés a les nostres necessitats, ens ajuda moltíssim pues, donant-nos la part del cost d'aquest local. Llavors, nosaltres vam trobar un local que està al carrer Vilafranca número 3, que per nosaltres és important estar allà perquè estem a prop de Cal Ritu, que és un lloc emblemàtic, diguéssim, almenys per la gent de la filoxera, que és d'on va sortir la primera filoxera. És des d'on comença el dia 8 a la nit la baixada, vull dir que estem en un lloc que per nosaltres és important i és estratègic i estem molt contents. Bueno, hem dedicat moltíssimes hores aquest any a deixar el local com el volíem i com el necessitem i estem molt contents de poder obrir les portes el proper 15 de juny.
Suposo que amb algun tipus de celebració, abans ens comentàveu que serà el dia que aprofitareu per presentar aquesta samarreta i aquest cartell de la 43a Festa de la Filoxera. No sé si hi ha alguna cosa més que puguem dir.
Ostres, aquest any, vull dir, potser queda raro dir això, però creiem que la Festa de la Filoxera aquest any és més de Sant Sadurní que mai, perquè per nosaltres sempre ha sigut molt important treballar amb la gent del poble, diguéssim, ja sigui amb els col·laboradors, tenim més col·laboradors i patrocinadors que mai, també amb els nostres proveïdors, intentem que cada cop, vull dir que no tenim cap problema amb tots els proveïdors que hem tingut de fora, avui estem supercontents amb tothom perquè sempre ha sigut tothom superprofessional, però ens agrada molt poder fer les coses amb la nostra gent, així que aquest any també ens fa molta il·lusió que el programa és més propi que mai, diguéssim, el programa sempre l'hem fet nosaltres, però teníem una professional de fora que ens el maquetava, i aquest any comptem amb l'ajuda de la Maria Albiol i de la Mariona Roca, que són dues components de la Junta, que van fer el pas endavant i van dir que elles volien assumir el maquetatge d'aquest programa, llavors és 100% nostre. Igual que tots els productes nous de la botiga, aquest any comptarem amb molts productes nous també fets aquí sense dormir. I sobre la inauguració, pues, a part de presentar tot això i els dissenyadors d'aquest any, que crec que sí que podem desvetllar, que sí. el dissenyador del cartell de la 43a edició és el Jaume Viladoms, i la dissenyadora de la samarreta coincideix també, que és la Mariona Roca, que aquest any ho ha donat tot i ha assumit el maquetatge del programa, el disseny de la samarreta, tot. És una tia que tot el que fa ho fa bé i pot amb tot.
Tenim còmic, Pitu?
Tenim còmic. Aquest any al Batec del Poble presentarem la quarta edició. Aquest any va sobre... Bueno, la Ona i la Maria viuran experiències dins del grup de les filoxeretes infantils. No sé, just el vam rebre fa poc, perquè com que aquest any pues, presentem el programa una mica més tard, ens hem potser relaxat una mica, i vam rebre el còmic ara fa un parell de setmanes o així, i és increïble. O sigui, és que no tinc paraules per descriure la feina que fa l'Albert. Com a dibuixant i com a dissenyador és increïble.
Dieu que l'heu rebut fa poc, però jo recordo l'entrevista que vam fer l'any passat i quan veu sortir d'aquest estudi ja em veu avançar que ja començàveu a treballar en el còmic següent.
Bueno, ara estem acabant el del 2025.
Per tant, és tot una feina constant.
És una roda infinita. Ara estem acabant el del 2025, que la Ona i la Maria participaran en el grup de CEPs. Ja podem fer així una mica d'escaleta,
no?
Sí.
Importància també, ara comentàveu, de totes aquestes col·laboracions, una filoxera més made in Sant Sadurní que mai. També importància perquè al final que tot quedi a casa, no? És un afegit, un plus.
Exacte, sí. Igual que per la festa és molt important tenir música pròpia 100% cada any, tocada en directe, pues crec que aquestes coses sumen moltíssim. I no és fàcil, perquè a vegades no és fàcil, tant per nosaltres com pels proveïdors, a vegades quan els hi fas encàrrecs tan grans, per exemple, en el cas de la botiga, hi ha proveïdors que potser no els hi sortiria tant a compte assumir coses tan grans i prefereixen seguir assumint coses petites, però al final també s'ho senten com algo seu i com una relativa obligació el fet de sumar la festa. Llavors, per la festa és un punt afegit, i un punt extra, diguéssim, 100%.
Comentàveu que hi haurà coses noves a la botiga, sempre hi ha, és que hi ha moltíssimes per la gent que no hagi visitat mai la botiga, segurament perquè són de fora de Sant Sadurní, perquè és de Sant Sadurní, en algun moment o altre la visitem. No sé si podem dir algunes de les coses que tindreu noves, si els podem desvetllar alguna incògnita, que sempre agrada saber què podrem comprar nou.
Sí, la gran culpable de la botiga és la Maria Cantí, que també fa una feinada increïble cada any, perquè cada any ens sorprèn amb moltes novetats i amb moltes coses noves. Bueno, sé que tindrem polseres, que recuperem coses pels més petits, pels nadons, que havíem tingut escassetat de bodis i coses així. Tindrem alguna sudadera nova, alguna col·laboració amb una marca d'aquí Sant Sadurní, també, exclusiva, que això sí que ho presentarem més endavant.
Cantimplores, també metàl·liques.
Reutilitzables, sí. No sé, vull dir, m'haureu de disculpar perquè la Maria ens va dir tantes coses que...
La llista és llarga i sí. És normal que no...
Exacte, recuperarem algunes figures de la fil·loxera gran que ens vam quedar sense també, i això també ens ha costat, diguéssim, esforços poder-ne en tenir més, però en tornarem a tenir. Recuperem sobretot una cosa que ens han demanat moltíssim, que és a l'adhesiu de la fil·loxereta, que nosaltres fa uns anys vam fer com l'aposta de tenia molts tipus d'adhesius, diguéssim, diferents, molts colors i moltes formes, diguéssim, i llavors vam anar a dissenyar un adhesiu que fos únic, diguéssim, i complet, però sembla que a la gent no li ha acabat d'agradar, que la gent vol la fil·loxereta, però nosaltres tindrem fil·loxeretes adhesives pel soci, o sigui, per la gent de Sant Sadurní.
Escolteu als clients. Anem amb les inscripcions, també important a aquest punt. Expliqueu-nos una mica.
Sí, pues amb les inscripcions també volem donar una mica les gràcies al David Rodríguez, que és la persona que ha assumit el càrrec de les inscripcions, que és una cosa superdelicada i que ha d'anar, que té un marge d'error superpetit perquè ha d'anar tot perfecte i és una feinada també que moltes vegades no es valora. Les hem millorat, creiem que hem anat un pas endavant amb les inscripcions. Diguéssim que fa 3 anys les vam estrenar via online i cada any hem anat millorant, però aquest any crec que sí que hem fet 3 o 4 passos endavant gràcies al David. Estèticament és molt més senzilla, s'entén molt més fàcil, és molt més segura. Vull dir, crec que és les inscripcions que necessitàvem.
Com la gent que ens estigui seguint, com ho han de fer?
Les inscripcions s'obriran el dimarts de la setmana que ve, que si no m'equivoco és 21,
sí.
A les 4 de la tarda. Qui es pregunti per què a les 4 de la tarda, doncs per totes aquelles persones que no puguin fer-ho online i necessitin fer-ho al Cavacentre, pues perquè tothom tingui les mateixes oportunitats, diguéssim, d'inscriure's al mateix moment, perquè quan els grups queden omplerts, diguéssim, els grups estaran limitats per un límit de persones, quan el grup quedi complet, pues les inscripcions d'aquest grup quedaran tallades, i llavors volem que totes les persones tinguin els mateixos drets, ja siguin online o siguin en físic, així que el Cavacentre obre a les 4, pues les inscripcions s'obriran online també a les 4.
Dimarts, 4 de la tarda, que la gent s'afanyi perquè volen les inscripcions.
Exacte, és molt important que la gent tingui a punt el certificat de naturalesa de delictes sexuals, i tota la documentació bàsica, diguéssim, de cada any per inscriure's.
Important que per inscriure's s'ha de ser soci, que ho tingui clar la gent que després...
A banda de, òbviament, de ser socis, tenir aquest certificat que ens comentaves, no sé si cal alguna cosa més.
Ara m'enganxes.
Fa uns anys s'havia de fer formació de foc.
Ah, vale, sí.
No sé si encara està vigent, jo crec que sí.
Perdó. Totes les persones que vulguin participar, només els grups de foc necessiten també el CRE, diguéssim, que és el curs de consumidors reconeguts com a experts.
Es poden inscriure i fer-lo posteriorment abans de la festa? No sé.
Exacte,
si...
tenim les dates. Sé que són 2 divendres del mes de juny. Ara, de memòria, no m'ho sé.
Un dia és el 14 i em sembla que és la setmana següent, que també
sí,
n'hi ha una altra.
Sí, jo també diria que és el 14 i el 21 de juny. De totes maneres, ho informarem via xarxes, al mail dels socis, i totes aquelles persones que s'inscriguin i no tinguin el curs de foc fet, a la inscripció mateixa podran clicar que no tenen el curs de foc i allà mateix podran reservar la data per inscriure's a fer el curs de foc.
Tot són facilitats. Animem a la gent a que sobretot us segueixi a les xarxes socials, perquè així no es perdrà absolutament cap de les informacions, perquè a través de Twitter, d'Instagram, sou molt actius, publiqueu moltes coses, per tant, així no perdran absolutament res. Júlia, Pitu, com sempre, és un plaer tenir-vos al Penedès en xarxa. Avui parlant del dinar del Brot i no ens podem acomiadar d'una millor manera que amb això que comencem a escoltar de fons. Que vagi molt i molt bé diumenge i fins la propera.
Moltes gràcies. Gràcies.
Aquí ens acomiadem, posem aquest punt i final a la setmana, tot desitjant que gaudiu intensament del cap de setmana i que ens retrobem dilluns a les 9:06. Adéu-siau.